Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Demà, com no, continuem fent la bodegueta de les festes de Sant Pasqual. Ja saben, estem en directe en el casino Gastroclub Social, així en la ciutat de Villarreal. Estem contant-los l'última hora de conforme van les festes des d'on jo estic. Estic veient com se fa l'eixida ciclista del Villarreal Morella. Bon dia, Maria Ventura López.
Molt bon dia a tots i totes, que esta setmana no ens hem escoltat quasi.
Bueno, jo t'he tingut ben present.
Totalment,
el que
totalment.
Passa és
jo
que
estic quasi sentint-vos.
No te sentien. Bueno, doncs pues ens setem en la bodegueta parlant en DJ Graum. Molt bon dia.
Molt bon dia, buenos días, chicas.
Javi, bueno, tu eres una persona diestra en medios de comunicación porque eres una persona, digo yo, que... multi trabajos,
bueno, polifacético quizá un poquito.
¿Médico?
Sí, médico y un poquito amante de la música, musicoterapia, DJ y bueno, todo lo que me manden, la verdad es que...
¿Y por qué estás hoy aquí?
Pues mira, quería representar por parte de Pascual Roca y amigos, vamos a hacer un festival musical en nombre de la Sala Núcleo, que es una sala donde nos reunimos unos amigos y en pandemia hicimos un proyecto de llevar un poquito música a las casas, conectar online, y esto ha ido creciendo, nos hemos vuelto a juntar y ahora en Peñas vamos a disfrutar de una fiesta con un puntito benéfico, porque la verdad es que mediante Roca y esa acción que se ha conseguido hacer asociándonos con una filial de Aspanion, a favor del cáncer infantil, de beneficios, que se llama Pintando el Camino en Rosa. Entonces hemos conseguido, vendiendo pulseritas, recaudar unos fondos para ayudar a esta asociación y nos juntaremos esta tarde de 4 más o menos de la tarde a 4 de la mañana, una especie de maratón, ayudando con música un poquito, con esos beneficios, y todo el que quiera acercarse, pues asistir, que creo que a las 8 más o menos entregaremos un pequeño cheque con lo recaudado estos días, por la solidaridad del pueblo de Villarreal, que la verdad es que se han portado muy bien.
Cuando tú brindas la oportunidad de poder asistir, claro, tendrás que ubicar a la gente, porque para ti es algo como que sabes dónde vas, pero tienes que reconducir a la gente que te está oyendo. Uh-huh. ¿Dónde tienen que ir?
Pues mira, aquí al ladito, en el Raval del Carmen, uh-huh, estamos cerquita, haciendo esquina, la peña se llama la Peña La Ratonera.
En la Peña La Ratonera.
Exactamente, a partir de las 4 de la tarde.
Y claro, pero a ver, el que quiera asistir, ¿qué puede ver?
Pues bueno, va a haber música, aparte de un buen ambiente, camaradería, disfrutar de un tardeo también, con musiquita Remember. Remember suave, música de los 90, de los 2000, todo pues musiquita cantadita y digamos un poquito pues eso, peticiones también de público y musiquita pues agradable, ¿no? Y hasta las 4 de la mañana, fíjate si hay...
El que, lógicamente, cada DJ tiene sus seguidores, te hemos anunciado a ti, ¿quién estará?
Sí, pues mira, Pascual Roca, que es el organizador y nuestro jefe comandante, David Monferrer, Fran Ibáñez, DJ Simon, DJ JM y Marco BCN, que es un compañero que viene también de Barcelona. Entonces somos un grupito de amigos, quizás Roca es el que tiene un poquito más de nombre, y nosotros pues en realidad amigos y conocidos, pero bueno, no somos tampoco una gran cosa. Lo hacemos de corazón y por lo menos que esta oportunidad de para echar un ratito con amigos.
Pues Javi, DJ Crown, muchas gracias por haber estado aquí, haber hecho... Participe al público en general que quiera colaborar y contribuir por esta causa, que es una causa de lo más altruista que se puede tener.
Muchísimas gracias por invitarnos. Nada, estáis invitadas también esta tarde. Y nada, y felices fiestas.
Pauseta de publicidad y el próximo convidado.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Villarreal. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Villarreal avança.
Tienda Orange Carrefour Villarreal celebra las fiestas de Sant Pasqual. En Villarreal tenemos mucho que celebrar, por eso si contratas con nosotros un smartphone 5G en la tienda Orange Carrefour Villarreal, ganas un vale de 50 euros para gastar en nuestra tienda. Además, solo por venir a informarte te regalamos una bolsa de playa y si contratas, entras en el sorteo de una camiseta del Villarreal Club de Fútbol.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos, con amplio tallaje desde la talla 34 hasta la 48, para hombre o mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en canem.shop, tu tienda de moda en Villarreal.
I ara tenim nosaltres naranjas i frutes. Dic que tenim aquesta empresa perquè està el seu gerent, que ell és Juan Jovas. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Mire, jo quan envio vostè la invitació, vostè es queda un poc desconcertat i em pregunta què és allò d'una bodegueta, no?
Sí, sí, a mi em sonava que estàvem en una bodega de vins o una cata o algo, dic, què serà Susana el que està convidant-me? Però això el vaig cridar pa que m'ho explicaré una miqueta millor.
Val, doncs pues mire, jo tenia molta gana de que vinguera perquè avui, que és dels primers i per lo tant encara no s'ha omplit massa, volia que vostè i jo comentarem sobre allò que els ha tingut tan preocupats als llauradors, i ha sigut ixa crema que no de col van anar a demanar aquests permisos i van dir que no podien cremar. Que els pare, que li pareix a vostè?
Vale. A la meva família, com saps, és productora de cítrics i té el mateix problema. Mon pare, l'altre dia vam parlar d'això, hi ha una part de camps que ell pot triturar perquè ho té preparat, però n'hi ha una altra part de camps que són més menuts que necessita fer la crema. Entonces, clar, em pareix que aquesta obligació que volien imposar a estar obligats a no poder cremar, clar, fa que vagin desapareguent els llauradors. És a dir, totes aquestes imposicions fa que vagin desapareguent del sector llauradors que han estat tota la vida treballant els seus camps, no tenen opció de mecanitzar la producció. Actualment la mantenen les condicions que n'hi ha ara, però aquestes obligacions, si van imposant-se una darrere altra, al final obliguen a abandonar les terres i darrere obliguen a abandonar puestos de treball, riquean la nostra comunitat i estem fent més grans països exportadors de fora que sí que poden fer el producte i a nosaltres, en poques paraules, no estan deixant-nos fer el producte.
Clar, la reflexió va vindre per a d'ells quan de colp diuen, pues com que no anem a fer cas, que això s'ha acabat i que per allà no traguem. Perquè si ja mos hem adherit al pla de cremes, pues, jolín, respecteu-mos. I dones compte, clar, quan el llaurador diu ja només, se posen tots d'acord, sí, els partits. Què li pareix?
Sí, és que lo mal és el tema polititzat. És a dir, aquestes decisions pareix que naixen a vegades fora d'una veterania en el sector, de conèixer bé el sector des de arrel, i després els polítics es donen compte quan s'han enganyat i quan es veuen de cara a tots els llauradors diguem tots units. No, això no podem passar per ahí perquè esteu obligant-nos a abandonar els camps. Clar, és un tema que no mos agrada veure a Xina, que el polític reaccione ja quan veu que el llaurador va a cara, sinó jo crec que n'hi hauria que fer un estudi de mercat, com es fan sempre, ho han parlat en les empreses tal, antes d'implantar una norma, fer un estudi real de si es pot implantar i consensuar en el llaurador, crec jo.
Doncs, Conter, vostè, la paraula que ha dit, la paraula màgica, quan es veuen tots units, Això és el que ens falta, és dir, vostè té una empresa on recull tot el que n'hi ha i tot el que se ven, on se centralitza i se venda, per a que no s'escapen i ses ventes. Vostè està tratant de dir-li al xicotet productor, ojo, que si conteu en mi, sereu grans, no?
Exacto, és a dir, com saps, la plataforma naranjasifrutas.com tenim actualment col·laboradors com la Unió de Llauradors, Abasaja, bueno, moltes associacions de diferents àmbits polítics, però la finalitat del projecte és ajudar al llaurador, és a dir, la plataforma, qualsevol llaurador pot registrar-se en naranjasifrutas.com, anuncia tu cosecha gratis, que la pestanya, i fica les dades de contacte. I nosaltres ja mos fiquem en contacte en els comerços o qualsevol comerç que vulgui localitzar collites d'una manera senzilla pot trobar a aquest llaurador. I a part tenim una altra figura, que és el llaurador exportador, que és un llaurador de perfil més jove, que també diu, no vull vendre la fruta en l'arbre, vull donar un pas endavant i ficar-ho en una caixeta en la meva marca i que comerços nacionals o internacionals puguin trobar-me. I ahir nosaltres, a través d'internet, donem aquesta ferramenta gratuïta al llaurador perquè ell pugui aprofitar-se, ficar les dates de les collites que té i així no podrà rebre més ofertes per la seva collita i al final vendre millor la collita, que és el que volem, ajudar al sector i és modernitzar-lo, que és la part que estem fent.
És una forma d'obrir mercat, eh?
Sí, exacte, exacte. Pràcticament tenim molts llauraors que han tingut èxit. Ara mateix acaba de vindre d'esmorzar en Frutas Torres, en David Torres, el fill.
Sí, sí.
Ells gasten la plataforma. Nosaltres estem en contacte sempre, tant en comerços, que Associecs també és col·laborador del projecte, com en els llauraors. I és un projecte que està creixent de les mans, consensuat tant en llauraors com en comerços i aplicant el que ens demana el mercat perquè el projecte tingui èxit, que en veritat ja ho té, però volem que tingui més èxit en benefici del llauraor, sobretot, i també del comerç.
Sobretot el que volem és revaloritzar aquest producte que pareix que com no eren nosaltres els que el posàvem en el mercat, sí. Els que el posàvem no li tenien massa estima. I nosaltres que som el que sabem el que costa,
sí.
Jo crec que ahí està. Vostè sap el que li costava als seus pares produir-lo, per tant diu, no, això té que tindre el valor que toca.
Sí.
Què li pareixen les nostres festes?
Molt bé, m'ha agradat l'ambient, no havia vingut mai a les festes de Villar. Crec que a partir d'ara m'ho vaig apuntar.
També tornem a repetir, eh?
Ah, que teniu dos festes.
Sí, tenim dos patrons. Tenim patró, que és Sant Pasqual, sí, i la patrona, sí, que és la Mare, sí, de Gràcia. Però, ojo, així, en la ciutat de Vila-real, perquè la setmana que ve es comencen en la ciutat d'Almassora,
sí.
També es començarà aproximant a Borriana, Nules... És a dir, ara ens tirem, es passem tot este bon temps,
sí.
Que en teoria tindria que estar la collida venuda.
Sí.
Comprèn?
Sí, sí,
ja, ja haurem tingut... i s'ha replegueta i ara ens divertíem per a després tornar al cabet a la feina. Què li pareix?
Em pareix molt bona tradició i a part en el test que toca.
Li agraïm molt que hagi estat així i que hagi vingut a visitar-nos.
No, un agraïment, sempre col·laborar amb vosaltres.
Moltes gràcies. Pauseta de publicitat i el pròxim convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
No facis més faltes i obtén el certificat oficial de valencià. El Centre Carles Salvador llança els cursos intensius a Vila-real per al mes de setembre. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963-157799.
Los clásicos de McDonald's mejoran su pan y su elaboración para ser más calientes, más sabrosas, más jugosas. ¡Tiempo!
¿Pero todas son correctas?
¡Todas son correctas! Ahora Big Mac, Cuarto, Royal y Cheeseburger son más calientes, más sabrosas y más jugosas.
El sabor de siempre, ahora como nunca.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia Ibop en la avenida Pío 1273 de Vila-real o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia Ibop. En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales. Expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092-002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Thank you.
saben el que se cola en el micro, el que están sentint? Bueno, pues això és la eixida del Gran Premi Vila-real de Ciclisme Vila-real-Morella, que com saben l'organitza el Club Ciclista Vila-real. Tot això és el soroll que estan sentint.
Uh-huh. Sí, la veritat és que hi ha molt d'ambient, no, a la plaça, perquè a més ara estan es començant, no, a presentar el que són els equips ciclistes que partiran dins d'uns moments fins Morella, no, Susana?
I tant de bo que és així. Mire, hem sequestrat, fins i tot encara no té ni els cascos posats, que
no,
va dir-li
Maria. Correcte, correcte. Ara li ho diré, perquè se'n vaig a preparar, no?
Tenim nosaltres Enric Nondedeu. Ell és el secretari general autonòmic d'Ocupació. Molt bon dia, Enric.
Hola, molt bon dia.
Quina gana tenia de tindre el cara a cara.
I això, què he fet jo ara?
Mire, antes d'entrar en matèria, ho esperem que vinguin els seus companys per a preguntar.
Els estic intentant buscar, però tira-li.
No, jo ja l'he cridat. Mire, vaig a preguntar-li sobre la seva matèria, uh-huh. I aixina després li preguntaré allò que tot el món té gana de preguntar-li davant dels companys, aixina, si tenen que pegar-li algun pessic, que li peguen ells.
Molt bé.
La Generalitat oferirà ajudes de 9.000 euros a les empreses per cada persona treballadora que se sumi a la jornada de 32 hores.
Sí.
És dir, perquè la gent ho entén. Jo, per exemple, no, en aquesta empresa puc dir contractem un periodista, el tindrem en aquesta jornada de 32 hores i vostè em dona 9.000 euros, me'ls dona com i me refereixo, perquè claro, allò de 9.000 euros no vindrà a mi de donar 9.000 euros. Com percebirà l'empresa aquests 9.000 euros?
A veure, és una miqueta més complicat que tot això. Com sempre passa, i és lògic, en els titulars apareix la frase impactant, diguem, però darrere hi ha una història. Nosaltres partim d'una evidència, i és que al País Valencià treballem 110-120 hores més que la mitjana europea i som menys productius. Per tant, sembla evident que hi ha un desquadre ahir que d'alguna manera s'ha de resoldre i que té que veure en la pitjor productivitat. Nosaltres el que oferim a les empreses que voluntàriament vulguin és que estic sentint molt de
soroll.
Molt de soroll, sí.
Anem a canviar-nos de micro, per si de cas, perquè sentíem se colava tot l'àudio de fora. A lo millor així no se cola tant, no?
Ara molt millor. Bueno,
recull.
Bé, són festes, és igual. Deia, al final és una qüestió de productivitat. Nosaltres treballem des del punt de vista del que s'anomena l'economia del triple balanç. Hi ha un balanç mediambiental que, evidentment, si treballem menys hores, millora, perquè hi haurà menys desplaçaments, menys consum energètic, etc. Hi ha un balanç social. La Organització Mundial de la Salut ens recorda que el 4% de les morts totals al món són per excés d'hores treballades. Òbviament no parlen del que passa en Vila-real o en Castelló o en Sagunt. Parlen segurament de la Índia o del que sigui, però sí que és cert és que les empreses pateixen moltíssimes baixes i això és molt car per a l'empresa i també per als treballadors, per estrès laboral, per esgotament. Els accidents laborals se concentren a última hora del dia quan prestem menys atenció. Bé, per tant, també té avantatges socials. Hem d'aconseguir que això tingui també avantatges en el balanç econòmic, si no, no funcionarà. I això s'ha de fer bàsicament per la millora de la productivitat. Com se resol la millora de la productivitat? Nosaltres el que diríem a les empreses és, si vostès volen, perquè això no és obligatori, i entra dins de l'àmbit de la negociació col·lectiva i ja existeix, si vostès volen transitar cap a aquesta possibilitat de la setmana de 4 dies o de 32 hores, ens han de presentar un acord social i una proposta de millora de la productivitat. Com la majoria de les nostres empreses, el 85% són xicotetes i mitjanes, si vostès volen que els ajudem des de l'administració gratuïtament, els hi fem un pla de millora de la productivitat. I una vegada presentat això, entren en un programa de 3 anys del que poden eixir-se, si consideren que no funciona, sense cap penalització, i el primer any nosaltres el que fem és fer un càlcul de la diferència del cost que té l'empresa, que hem valorat al voltant dels 9.000 euros per persona, perquè és evident que si comencem a partir del dilluns i de viada, treballarem d'una altra manera. Segur que a partir del dilluns la productivitat no se dispararà, tardarà uns mesos. I ser compàs d'aclimatació, la nova manera de fer, té un cost econòmic per a l'empresa que l'empresa no assumirà. Per tant, com nosaltres pensem que és bo mediambientalment, socialment i també econòmicament, des de l'administració resident, en una subvenció que com s'entrega, pues, com qualsevol altra subvenció, des de l'administració presenta la sol·licitud i si s'aprova se l'ingressen els diners.
Sí, però vostè està dient, se l'ingressen els diners, els 9.000 euros?
Clar. Per treballador, sí, clar. Sí, sí.
Sí, no, espera allò de que després aquests 9.000 euros siguen en aquesta rebaixa de Seguretat Social.
No, 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 no.
No. Això era algo que m'havien preguntat moltíssim. No. És dir, el treball que vostès diuen són aquests 9.000 euros, tal qual, i en el moment en què està tot clar, se l'ingressarà a l'empresari.
Exacte. Vale. I depèn, els 9.000 euros és la quantitat màxima perquè va en funció de sectors, el número de treballadors i treballadores de les empreses, etcètera, etcètera.
1.100 dones desempleades seran contractades en ajuntaments xicotets a través d'elaborar el programa Avalem Dones en ajuntaments xicotets. Una aposta arriesgada, eh?
Bueno, seria arriesgada si només farem això, però això és a més, vull dir, nosaltres des del primer moment en Labora totes les nostres polítiques són de caràcter transversal, des del punt de vista de gènere, vull referir-me, en el sentit de que totes les ajudes que arriben a ajuntaments com a Vila-real, etc., en el cas de que siguin per a sectors de treball on estan infrarrepresentades les dones, reben major puntuació, i això val per a tots els municipis del País Valencià. El que hem vist és que eixa ajuda transversal, per dir-ho, o eixa aposta de transversalitat no és el suficientment potent com per en els pobles molt menuts que sigui realment efectiva. I a més del que ja estàvem fent, que no se toca, i la Real rep el mateix, els pobles més menuts que siguin capaces de contractar dones tenen una ajuda específica.
Mire, si li pareix bé, donem la benvinguda a la portaveu de l'Ajuntament de Vila-real, Maria Fajardo.
Hola, molt bon dia.
I també a Mònica Álvaro.
Bon dia.
Que ella es portaveu adjunta també a les Corts Valencianes. Perquè, clar, jo tiro cap a casa i em dono compte que d'aquests 367 municipis és la primera volta que n'hi ha més de Castelló que d'Alacant.
Sí.
Clar, però té una lògica molt evident. Si estem parlant de municipis menuts, quants municipis menuts té la província de Castelló i quants té la província d'Alacant? La de Castelló té molts més, per tant, hi ha més pobles que en el límit del número d'habitants que s'han plantejat, de menys de 5.000, n'hi ha més així que en Alacant, i per tant, doncs, si toquen més així que en Alacant, és lògic.
Jo creia que era la primera, o era una d'aquestes vegades que es comencen a fer bé les coses a la província de Castelló.
Doncs clar que se fan bé les coses perquè se té en consideració la realitat de la província de Castelló, en este cas. Som molt conscients de que així, en este moment, el problema de l'atur, que va millorant, però que cada vegada se va cronificant en alguns àmbits, en l'àmbit de les dones, seguim tenint greus problemes per trencar aquest diferencial, però especialment en els pobles més menuts, i si així tenim molt pobles més menuts, hem de fer un esforç especial per a les comarques de Castelló, i això és el que estem fent.
Resulta que jo, com sóc una gran defensora de la província de Castelló, perquè me fa l'efecte que tot va acabar amunt, o cap avall, perdó, estava contenta i creia que era el secretari general d'Ocupació el que havia pensat que ja està bé i que ens fan molta falta les coses a Castelló.
Les coses ens fan falta a aquells llocs on les coses fan falta. I evidentment, en el cas de la província de Castelló, que representem un 10% de la població total del País Valencià, en el que no sempre hem rebut les coses com són, inversions suficients com per a anivellar-los, i això vol dir moltes vegades que n'hauríem de rebre més que en altres territoris, perquè venim d'un dèficit històric molt important, doncs òbviament tenim en compte aquelles característiques que diferencien el territori. Una d'elles és l'escassa població de molts dels nostres municipis. Per això hem de fer incidència específica en aquells problemes que tenim nosaltres així. Vull dir, Benidorm no té aquest problema, el té Cinc Torres, i si Cinc Torres està així, doncs òbviament sembla que ens dediquem més així, perquè és veritat, perquè ens hi dediquem, perquè ja em fan falta les coses.
Em deixa més tranquil·la perquè veig que el té molt present, no? Si parlem en la diputada, no? Parlem de que Compromís se posiciona a favor d'aixes baixes laborals per menstruació i que obliga a complir aquesta promesa de la violència obstetrícia, no?
Obstètrica, sí. A veure, nosaltres ens hem posicionat a favor i sé que, i perquè ho ha parlat i sé que en nom de Déu també és de la mateixa opinió, de que una baixa per incapacitat s'ha de reconèixer, o sigui, i estem parlant d'una malaltia com pot ser l'angiometriosi o la síndrome de ovaris poliquístics, que patim un 10 i un 15% de les dones, que es impossibilita el poder fer les nostres funcions com cal. Jo, per exemple, la patisc i jo he de reconèixer que puc anar a les Corts Valencianes, puc anar vendo paeta, puc estar sentadeta en la meva cadira, però jo no soc una treballadora del magatzem, per exemple. Una treballadora del magatzem que té que estar la seva jornada laboral dreta encaixant taronges, i en este poble sabem molt bé el que és vellar la taronja, doncs a lo millor aquesta persona sí que té un problema incapacitant. Igual que se reconeix una lumbalgia, hauria de reconèixer això. De fet, en Castelló, per exemple, ja ho vam aprovar per a lo que són treballadores públiques, i se va recuperar en caràcter, se va aprovar en caràcter recuperable, per exemple. Hi ha mil maneres de legislar això, però jo crec que era el moment de començar a parlar en serio de lo que és la salut reproductiva de les dones, perquè anem cada volta en més infermitats. El cas de no poder tindre fills, ja ho han parlat, estem parlant d'un 20% de la població té problemes per a poder tindre descendència. Alguna cosa haurem de fer en la nostra salut reproductiva.
Jo demanaria que algú me baixi la finestra, perquè els que estan anunciant els corredors
es que
fan més soroll que nosaltres.
Estem en plena ebullició.
Jo crec que a Aixina...
I mira que és bonico el poble Aixina, en plena ebullició.
Però és que com estaven anunciant-los, quasi que se sentia més ells que nosaltres. Algo que preocupa, i preocupava molt quan baixir o quan posen esta llei damunt de la taula i la gent se tira les mans al cap. Cada cosa que anuncien, Compromís, és com que és allò que tot el món pensa però que no s'atrevís a dir, i quan ho diuen tot el món s'esglaia, no?
Sí, però se raona i al cap i a la fi doncs, podem raonar en totes les parts, perquè de fet l'altre dia Enric i jo estàvem en una confederació d'empresaris i vam començar a parlar del tema de que tan interessant que estàveu parlant fa un moment de les 32 hores de jornada laboral. Doncs en acabar Enric no ho va poder escoltar, i així allà li comuniquen, acabaven dir, mira, ara tenim una altra visió. Érem completament oposats, perquè pensàvem que podia repercutir molt negativament en la productivitat, però veient i escoltant les explicacions podem entendre certs criteris i podem inclús a la llarga i a base d'anar consultant-nos uns als altres podem tindre algo positiu per a que avanci la societat. Nosaltres som la revolució, nosaltres ho posem damunt la taula i després ho raonem, val? Però aquesta idea, aquesta frescura no la podem perdre, perquè al cap i a la fi és el que tu digues, és allò que la societat estava raonant però que ningú havia expressat. Doncs fiquem les coses damunt la taula, expressem-les, raonem-les i avancem.
Però sobretot donar aquesta alternativa a l'empresari, perquè, ojo, no oblidem que l'empresari està fent un esforç.
Per descomptat, que sempre
grandíssim.
És en alternatives, com bé ha explicat Enric, i en raonaments, i aquest raonament de per què així hem tingut més pobles beneficiats per les ajudes a la contratació de dones, perquè tenim més despoblament, i nosaltres som del pensar de que si arrelem a les dones al territori hi haurà menys despoblament, perquè cada dia la fila és que poblem són nosaltres.
Respecte a la baixa que diu, al final s'ha d'entendre que això beneficia l'empresa també, no només a la dona que la pateix, beneficia l'empresa, perquè el cert avui en dia és que no estem parlant de donar-te una baixa per tindre la regla, estem parlant del cas de que tingues dolors menstruals inhabilitants, que no pots treballar, ja no treballaven ara, ja no podien anar a treballar. I per tant tampoc estaven en l'empresa, i l'empresa perdia eixes hores, o la treballadora se'l tenia que descomptar de dies de festa, etc. El que estem dient és regulem això, igual que aquella persona que una vegada al mes ha de fer una transfusió de sang, o que té dos dies a la setmana té que anar a fer-se diàlisi, perquè sabem que això és permanent i durant un temps, i estem parlant d'una baixa vigilada mèdicament durant un any a revisar, perquè si la situació millora ja no caldrà tal, i que eixa persona no perga els tres primers dies perquè és una baixa mèdica i, per tant, igual que una lumbàlgia que deia Mònica, no? Dir, al final això beneficia les empreses també perquè deixa de tindre absentisme, per dir-ho d'alguna manera, encara que estigui vinculat a una qüestió mèdica, no? Se converteix en una baixa laboral i, per tant, l'empresa ho té cobert també.
Cal dir que si n'hi ha dues poblacions que la té.
Sí.
La ciutat i Castelló.
I, per cert, allò que diuen, bueno, i si després, bueno, picaresca, esta de que hi ha molta gent que la demana i tal i qual, bueno, per qualsevol altra enfermedad, el metge és el que decidís. Maria, tu que estàs ací amb nosaltres totes les dies lluitant, perquè cal dir que, clar, jo us ho dic a tots, sou pocs repartits, a més. Quan demanes ajuda, te fan cas, Maria?
Sí, els companys que tinc ací al costat, la veritat és que no puc tindre cap queixa tampoc. De tota la gent que ha vingut esta setmana, crec que no puc tindre cap queixa. Per això han vingut, precisament. Fent al·lusió al que estàveu comentant, així a Vila-real, és una llàstima perquè també haguerem pogut ser pioners en això del permís menstrual, perquè nosaltres també vam presentar aquesta proposta a l'Ajuntament de Vila-real i l'Ajuntament de Vila-real ho va votar en contra. A més, ho va votar en contra escudant-se en la legalitat o la suposada... el suposat buit legal que n'hi havia al voltant d'aquest tema. Tot i això, ara hem vist com quan aquest tema s'ha posat sobre la taula en el govern de l'estat espanyol ha sigut Borriana i Castelló els que contínuament han eixit a la televisió junt a Girona com a exemples. I és una pena que així a l'Ajuntament de Vila-real, que precisament està governat per una majoria absoluta socialista amb un regidor d'Unides Podem, és a dir, igual que el govern que tenim a l'estat espanyol, doncs que no hagin acceptat aquesta proposta i que no puguem ser pioners nosaltres també. A més, aquest ajuntament doncs, també demostra que no està molt per la llavor de moltes coses de les que així s'han parlat, perquè la meva companya també ha fet referència al tema de la fecunditat i dels problemes de fecunditat que cada vegada més tenim a la població, i així a Vila-real recordem que també se va votar en contra de millorar el servei de la fecundació, de la FIP, i de tindre-la així a l'Hospital de la Plana. Aleshores, crec que moltes vegades el que passa és que no n'hi ha voluntat d'intentar esbrinar per a poder legislar. És a dir, vostès, si governen un ajuntament, la moció sempre és una declaració d'intencions i és l'equip de govern el que ha de tractar de buscar-se la manera per poder-ho fer possible a l'Ajuntament. I així sistemàticament es vota en contra i al final el que denota és aquesta manca de voluntat o de ganes de posar-se a treballar. Perquè si a Borriana i a Castelló ho han fet, a Vila-real també ho haguerem pogut fer i ara trauríem pit d'haver sigut un dels ajuntaments pioners hacia el País Valencià.
I autocrítica, ara anem a l'autocrítica. Se van assabentar vostès de que el conseller d'Educació deixava el càrrec per la premsa?
No.
Nosaltres sí, a Vila-real.
Jo ho sabia.
Però jo entenc que nosaltres som una localitat i que crec que aquesta pregunta hauria d'anar més adreçada a ells, que sí que són companys directes de...
El govern se sabia i el grup parlamentari se sabia, i com és lògic, aquestes coses tenen uns tempos també, se tenen que explicar, on se tenen que explicar, primer als companys del grup parlamentari, després al govern i després al president, i després ja se fa públic. Aquestes coses tenen una litúrgia, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però vostè sap el que passa, que nosaltres anem al que tenim.
Sí, és a dir,
la premsa li va preguntar directament als que tenia, i clar, a mi personalment pues no m'agrada que els meus no ho sàpien, els que tinc ací. És dir, això jo crec que s'ho tindran que fer mirar,
Bé, jo també tinc que dir que si de les grans mentides que se'ns acusa a nosaltres és de controlar el calendari d'una cosa tan important com la dimissió d'un conseller, ja se poden donar per contents, perquè segurament els que s'assentaran ara després de nosaltres els hi contaran mentides molt més greus.
Una altra cosa que també em preocupa prou, o almenys ens agradaria saber, què farà a partir d'ara Vicent Marsa? On anirà? Anirà a fer una llista alternativa a Mònica Oltra?
Vicent Marsa de moment està al grup parlamentari, això vol dir que també tindrem canvis en el grup parlamentari i que estem evidentment contentíssims de tindre una altra ajuda, un altre diputat entre nosaltres, perquè la veritat és que conciliar conseller i diputat és molt complicat, i en les Corts hi ha moltíssima feina, hi ha moltes coses per avançar i hi ha que donar suport a un govern que està fent les coses pues, mitjanament bé, el que parlàvem antes de raonar, per la qual cosa Vicent ara en el grup parlamentari està centrat, va actuar com a diputat, en breu tindrem una reunió per a saber en quines àrees doncs, podem treballar millor i quines àrees pot aportar més, i per descomptat que tinga que vindre, pues, ja vindrà. No es preocupa, a nosaltres es preocupa treure el treball d'avui en dia, que hi ha molt.
Vostè sap com mos pega un escapota és Mònica Álvaro, que pa què,
Però no es debat, és que sigui la sindicat junta, clar, perquè
cert.
Ho fa bé, clar, és que...
Si me tinguera que haver contestat vostè, li agradaria que tindré un vicepresident que vinguera de la província de Castelló?
Ara tinc un president que ve de la província de Castelló. A mi el que m'agradaria és tindre un govern suficientment equilibrat com per a que tots els municipis del país i totes les diferents les diferents sensibilitats del país tingueren les inversions que necessitin. I no estic segur de que això tinga que anar necessàriament associat a l'origen de les persones, perquè aleshores jo, per exemple, seria un secretari autonòmic molt ruïn, si només me preocupara del territori que m'ha portat fins allà. No? Jo, la meva obligació com a governant és governar per a tot el país, en això que m'estàveu reclamant, no? De tindre la visió de dir, ja, però és que en Castelló fan falta aquestes coses. Clar, ho tenim clar i anem a apostar per això. A mi què m'agradaria? A mi m'agradaria una presidència de la Generalitat de compromís. Això és el que m'agradaria.
Sí, no, però per allò de que diuen que el Botànic està quedant-se sec.
Està quedant-se sec el Botànic.
Sí.
Jo crec que cal que neixin flors a cada instant i, com deia la diputada, acabem de recuperar un diputat, perquè és veritat que els dos consellers no poden exercir com a diputats, per tant, compromís s'acaba de reforçar a les Corts sense perdre en absolut el pes que tenia en el govern, perquè mantenim la conselleria i jo crec que, en realitat, en fi, això de que el vot... Vull dir, no fa tant de temps ens deien que érem el Titanic. Ja voldria el Titanic seguir tocant el violí com el toquem nosaltres.
Enric Nondedeu serà conseller?
No veig perquè no tinc cap interès. No se pot viure millor que de secretari autonòmic. Com a secretari autonòmic jo gestiono en aquest moment 550 milions d'euros, que és més que algunes conselleries. Tinc un equip que no l'he decidit jo, però que si el poguera decidir triaria aquest equip. M'estalvia l'atenció permanent que són els debats en les Corts. L'única raó per la que jo voldria ser conseller és per l'ego, i ne tinc. Però no tant com per a que me compensi el de més i poder arribar a casa hora.
Mire, jo li dic perquè en la Conselleria d'Educació ha passat a formar part el que anava darrere, per tant, se podria passar-li també a vostè, però d'alguna manera al revés.
Podria passar perfectament, però el conseller Rafa Climent, que jo sàpiga... No, bueno, m'acaba de cridar i li he penjat.
Sí,
igual ja tenia una notícia i no ho sabíem. No, el conseller Climent té un projecte que durarà com a mínim fins a final d'esta temporada i jo estic encantat de treballar en ell en un marge d'autonomia enorme.
Mire, jo a la gent que no és seguidora seua en les xarxes li aconsella, és consell personal, que siga seguidor d'Enric Nondedeu, perquè coneixeran una personalitat d'ell que no és la que mostra. Veuran allò de quan no ens deixaven parlar perquè ens tenien molt censurats. Els pintors pintaven coses en les pintures per a fer crítiques, no? I ho fem per iniciar mitjà. Pues Enric Nondedeu és d'aquestes persones que ho fa en les xarxes.
Doncs m'agrada la definició, que vol dir molt, molt, molt agraït. Al final hi ha una qüestió que sempre se diu, és que els polítics, quan feu de polític, deixeu de ser com éreu abans.
Sí.
I altres, per mantenir-nos com hem sigut sempre, ens critiquen. Doncs si m'han de criticar per ser com era, que me critiquen per això.
Enric Nondedeu, gràcies per haver estat així.
Que
feia, no sé, quan de desfeia que no teníem Enric Nondedeu així a Vila-real?
Des de l'última vegada que me veu convidar, jo a Vila-real vinc encantadíssim.
Bueno. No ho sé, no sabria dir-te.
Mònica Álvaro, clar, com és d'ací la tenim així, evidentment, no. Abusem tot el que sabem d'ella. I tot
I
lo
jo encantada, ja sabeu que és més que en casa.
Maria Fajardo, gràcies per ser l'anfitriona i per estirar-los cap així, i sobretot per dir la veritat.
Gràcies, a tu,
perquè,
sempre.
Perquè, a més, no t'has privat de dir... Sí, nosaltres ens vam assabentar per la premsa.
Sí.
Ojo, reconèixer i tindre dos persones al costat, companys, i dir, ha sigut així.
Susana, però és que tu me vas telefonar i ese mateix dia per
clar.
A dir-me què sabia.
Clar.
I ja te vaig dir que no podia dir-te res perquè no sabia res. Aleshores, no vaig a enganyar-te davant d'ells, tampoc. Seria bueno, contradir-me en l'altre dia.
Però si som coherents, és que Maria Fajardo és l'alcaldable de l'Ajuntament de la ciutat de Vila-real. Per tant, hem de tindre allò que li toca, no, Enric?
Per descomptat.
S'ha d'informar, insistir, que en els tempos que això correspon seria molt greu que ningú li haguera dit a Maria Fajardo el que... Però s'entén també, i allà ho comprem perfectament, que no se podia despenjar el telèfon i dir-li a tots els ajuntaments importants del país demà a les 11 passarà aquesta cosa. Doncs hi ha vegades que portem un quart d'hora de retard.
De fet, Maria va ser de les primeres també en saber que hi havia una roda de premsa després d'anunciar-ho. I de fet, Maria va saber també que hi havia una executiva nacional i la mateixa vesprada, i Maria va ser, quan se va dir a l'executiva nacional, conscient de qui anava a ser la nova secretària autonòmica, perquè esta volta sí que ho van fer bé.
Bueno, va. Aceptamos pulpo?
Sí, anem
millorarem.
Anem millorant. Mos queda tot un botànic per davant i el que vindrà.
Moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Fins un altre dia.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres a el regidor d'Esports, avui si el presenta aixina, perquè se'n va acabar Morella, no, Javier?
Sí, estem a punt d'eixir, a la una recuperem aquest gran premi que arriba a Morella i demà a la una i mitja, més o menys, arribarà al CEM Pau Francisco Torres, en aquesta recuperació, no, que estem tenint de moltes coses, no, en les festes també, que han recuperat com tots els convidats que has tingut així, no, en aquestes festes, i també en el tema de l'esport. Van recuperar el circuit de carreres també, i l'altre ja s'ha fet la carrera de consolació, i ara jo crec que és la carrera més emblemàtica, la més antiga, a banda del lo que és la Volta a Espanya, la segona més antiga és la Vila-real Morella. L'any que ve farem la 75 edició i d'ací dos anys farem el centenari de la primera volta que va córrer la Vila-real Morella. Gent tan gran com va a Montes, que la correguda, tenim el campió Llorenç, que tenim el pavelló, i sobretot també el que tenim és que ara Sebastià Mora, que ahir també va estar a la presentació, i bueno, molta gent que practica ciclisme.
Javier, quan parlem d'aquests motors econòmics, jo ara, per exemple, veig la plaça de l'Ajuntament de Gom a Gom, la quantitat de diners que revertís tot això per a la ciutat de Vila-real. A veure, això és un tresor el que tenim, si se sap explotar.
Sí, com, igual que les festes és un motor econòmic, no? Que ens diuen a vegades perquè tenim dos festes en Vila-real i són motor econòmic, també l'esport és un motor econòmic. No? De fet, la setmana que ve tenim la Fira Tour Esport, que precisament va ficar en valor això. Una carrera com aquesta, que passa per tots els molts municipis de la província, que agarra des de la costa, quasi que estem nosaltres, fins a Morella. També fem en setembre la Vila-real Montanejos de mountain bike. El que fa al final és que molta gent també vinga. Ahir n'hi haven 6 equips que ja estaven així. Avui també n'hi haurà molta gent, no sols en Vila-real, sinó sobretot en Morella, que se queden, n'hi ha 6 pobles que se queden els equips. O sigui, més motor econòmic que l'esport, jo crec que no n'hi ha, que avui en dia és una font també, no? Igual que el Villarreal Club de Futbol és el nostre més emblemàtic, quan han tingut des de Múnich, han tingut des de Liverpool, han tingut també de la Juve. Tot això jo crec que, com tu dius, si s'ha d'explotar, si se fa en seny, que crec com se fa, agrair molt també als Maneguetes, Pasqual Saleta i Carles, no? Però sobretot sí, Pasqual Falcó, sí, que és sí, l'alma mater, els Maneguetes que diuen sempre, no? Que si no n'hi ha Maneguetes no se poden fer les coses. I en la Vila-real Morella tenim unes Maneguetes com en altres que ho fan molt bé i manegen molt.
No és que ho facin bé, és que tenen la punta de fer-lo, però també tenen que pensar que si no estigui l'Ajuntament per anar recolzant. Mira, ahir críticament que dos actes dels que anaven a fer no anaven a fer-se, i quan protesten posen els diners des de l'Ajuntament. Quins? Sí, com per exemple era pues, el FIP Carrer i la Quimia Vere. No és que se posa a última hora, sinó que és que se considera que sí, en aquest moment és viable o no?
A veure, jo he sentit algunes crítiques d'això i sobretot partits que alguns que no han governat, però uns altres que han governat, no? I saben el que és l'Ajuntament. Com lo difícil que és manejar els diners a voltes i fer tot el que volem fer, no? per a tindre totes les activitats. Evidentment, clar que anem a fer del fil carrer. El que diuen que a lo millor, si no tenim els diners primer en el pressupost, ho faríem més avant. I clar que la Quimavera també anem a fer-lo. El que passa és que aquesta crítica que fan alguns partits que no tenen projecte, que l'únic que fan és criticar, el que fem és perquè no hi ha projecte. Així n'hi ha un partit que està governant que té un projecte per a la ciutat, l'altre dia l'alcalde va presentar-hi 600 mesures, també el partit i la societat el que tenen que fer, no? I te venen tots així i compten com si, bueno, jo sé que algunes coses i no m'enric, però sí que és veritat que n'hi ha algunes crítiques que jo crec que tindria que fer-se mirar, sobretot la gent que ha governat aquest poble i que ens ha deixat una herència, i una herència molt gran, més que una herència és una hipoteca urbanística i d'altres temes, que és molt difícil menjar els diners.
Partint de la base que sempre és la mateixa frase va vostè, que ajuntament és d'ajuntar-se,
sí.
Vostè que sol participar moltes voltes en la nostra ràdio, aquesta setmana encara no havia entrat en la ràdio, i cal dir per a la gent que diu que el millor, bueno, és l'ajuntament tira més cap a un costat que cap a un altre, així hem passat tot el món.
Sí, segur que t'hauran criticat els diners de publicitat i propaganda, segur, perquè és el que critiquen sempre.
A mi, no.
Vale, però després és... No, però ho critiquen,
ja, ja, ja.
Ho critiquen,
no?
I després critiquen i després venen tots així, i tots hi senten les ràdios i tots diuen el que pensen, que és el millor i el més bonic, que és el que jo sempre te dic. Quan fan les tertúlies entre tots els partits, al final cada un dona la seva opinió. Però que jo sí que vull que la gent entenga que jo crec que el projecte que tenim en Vila-real, crec que aquesta diferència del 28% a nivell nacional al 48% a nivell local ve d'això, que nosaltres no mirem colors per a fer els projectes i fer les coses. Ens dona igual d'on vinguen i s'organitzen coses per a aquest motor econòmic de la ciutat. No? I el que han fet durant la pandèmia i ara en la recuperació també, per això estem tornant a recuperar coses. Evidentment que tot és difícil, evidentment que per tots el més principal és el seu. Però si les crítiques són que un projecte que anem a fer, que l'han fet igual, que és quan protestem, no. El que passa és que les coses són difícils i la regidora Rosario Rodríguez Secar, el tema de Ficarrer, era complicat fer-lo perquè no tenia diners en aquest moment. No? Després han aconseguit.
Realment no han tingut ningú incident en festes, més que bueno, la garrada del bou.
Sí, que i, per sort
que
està recuperant-se.
Sí, ho hem dit, que se recupera favorablement. I que ahir pues, el bou va arrencar un conducte de gas, no?
Sí.
Que estava per la façana.
Sí, bueno, pues coses que poden passar a les festes, però en conjunt no és un... Són unes festes, jo crec que molta participació i per la gent que està participant, la gent el divendres s'ho va agarrar amb moltes ganes.
Mira si passen quantitat de coses, que dos coses que han passat, una des de logo és molt greu, sí. Però evidentment l'altra l'han feta, però vamos, va ser tot el més que va passar...
No és que ja que estem te conté una acudida ahir?
Sí.
Com va passar a prop del Rosari... Algú me va comentar, a veure si era algú de la Puríssima. Jo dic, no inicieu una guerra que sí, que està tot en conjunt i tot. Per com s'agarra la gent les coses en este poble, no?
No,
que
però...
Els colors són bonicos tots.
Ja, però me refereixo a que en les xarxes el que diuen és que el més greu que havia passat és que la senyora esta s'havia quedat sense fer el sopar.
Molt bé. Això és el més greu.
Per tant, bueno, que tinga bon viatge, regidor.
Sí, anem a Isir i, bueno, a veure, igual vos duem algo, no? N'hi ha alguna petició que m'havien fet antes d'entrar. Uns flaonets.
Bueno, això és la meva companya Maria Ventura, que sí. Com no té micro, podem
no
dir el que volem d'ella.
Claro, no puc dir-ho.
Ella no pot...
Però jo sí que puc dir-ho, com ho ha dit ella, i a veure si el dilluns vos duc uns flaons.
Moltes gràcies, Javier Serrano.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Vila-real. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Vila-real avança.
Torna a les festes de Vila-real el Beer Rock Fest, festival de rock i cervesa artesana a benefici de la investigació mèdica. Amb l'últim que cierre com a cap de cartell. Segon divendres de festes, 20 de maig, amb entrada gratuïta. Des de les 6:30 de la vesprada al pàrquing del carrer Jaume Roig. També via streaming al canal de Twitch Turbolover 1984.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional Noche de la Chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o a medios a tan solo 12,90 el kilo. Además, prueba nuestras deliciosas longanizas caseras y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, calle Pietat 52 de Vila-real o al 964-520271.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Un boli para tomar nota.
I ara continuem i tenim una representació de Vox. Per què? Pues perquè tenim al diputat nacional, Alberto Asarta. Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Ya hacía tiempo que no estaba aquí.
Pues es verdad. Y mira que me gusta venir y hablar con vosotros y contaros cosas de, en directo, podríamos decir, desde el del Congreso, ¿no? Pero la actividad ahora mismo en el Congreso es bestial. Toda la semana, entre semana, estoy desde lunes hasta jueves, viernes, estoy allí. Y cuando vengo el fin de semana a Castellón, pues me dedico a la provincia y un montón de actividades que salen desde menores, mayores, mesas informativas,
sí,
protocolario, de
el
todo.
El que quiera tener un poco, hacerle un seguimiento los fines de semana, solo tiene que seguirlo en las redes sociales, porque efectivamente hay un seguimiento de lo que pasa este fin de semana, lo que pasa en los fines de semana, sí, con usted. También le damos la bienvenida a Llanos Masó, que ya es diputada autonómica.
Hola, muy buenos días.
Porque se les ve en las fotos los fines de semana que acompañan a la gente de la provincia. Hoy tenemos a alguien que no habíamos tenido nunca aquí y es el presidente del grupo parlamentario Vox Valencia y también portavoz adjunto, José María Llanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo encantado de estar aquí en Villarreal con vosotros por primera vez. Espero que no sea la última. Siempre que me llaméis acompañaré a los compañeros, a Alberto Asarta, al diputado que tenéis aquí por Castellón, y a Llanos Masó, que aparte de presidenta provincial está conmigo, con los compañeros en las Cortes también. Bueno, pues yo encantado de estar aquí en estas fiestas de San Pascual y además en una provincia que siempre digo cuando me llamáis los medios que es la mía, ¿no? Yo nací en esta provincia, yo soy de Torreblanca, o sea, muy cerquita, llevo más de media vida en Valencia, dicen que uno no es de donde nace sino de donde pase, pero yo creo que ese recuerdo de mi infancia pues me marca, ¿no? Y de verdad que siempre que vengo a Castellón y hoy a Villarreal, la verdad es que es un placer.
Imagino que habrán visto las últimas encuestas porque se han publicado a nivel nacional. En este momento gobernaría el Partido Popular si Vox le diera el apoyo. Estas son las últimas encuestas que han salido. Además, se lo digo a los tres y el que quiera que tome la palabra.
Bueno, siempre hemos dicho que el principal objetivo era sacar a estos gobiernos de donde están, sacar al gobierno de Sánchez junto con los separatistas, la extrema izquierda, los amigos de los proetarras, sacarlo del gobierno nacional y evidentemente nosotros en las Cortes sacar a este gobierno de comunistas y separatistas de las Cortes valencianas. Entonces, partiendo de que ese es el objetivo y partiendo de que Vox lo que pretende es más pronto que tarde gobernar en España, en la comunidad autónoma y en tantos y cuantos municipios podamos, partiendo de eso, lo primero que puede suceder es que seamos alternativa, bueno, pues junto con el Partido Popular. Bien, Vox está dispuesto de alguna forma, siempre y cuando el Partido Popular pues no se suba a la parra, como así dicen, pues a cumplir el principal objetivo a corto plazo, que es desalojar a estos gobiernos, de tanto del Gobierno Nacional como de la nuestra región y evidentemente de tantos ayuntamientos como podamos.
Saben que Carlos Mazón está hoy aquí también, va a venir a esta radio también. Le digo porque es una ciudad, Villarreal, bastante codiciada. ¿Ustedes están pendientes de las necesidades que tiene la única concejala de esta ciudad? Es única, sola, y bueno, saben que tienen que estar muy pendientes de ella. ¿Están?
Sí, a ver, Irene está sola, pero por poco tiempo. Por poco tiempo, en el momento que se convoquen las siguientes elecciones, estamos seguros de que Vox va a tener una representación muy grande en Villarreal. Además, es que no hay más que verlo. O sea, Irene está en todas partes, a Irene la conocen los villarrealenses, a Irene tiene un equipo, que es lo fundamental, un equipo preparado ya para gobernar el Ayuntamiento de Villarreal. Y bueno, que ahora esté sola es algo temporal y que estamos convencidos que pronto terminará. Y como digo, pues terminaremos gobernando el Ayuntamiento de Villarreal.
Susana, nosotros, como bien sabes, vamos poco a poco, dando pasos seguros. Irene no está sola. Irene no ha estado sola en todo el tiempo que lleva de concejala. Tiene un equipo magnífico que desde el principio se ha puesto a trabajar con ella. Y cuenta con todo nuestro apoyo, particularmente con el mío, porque soy ciudadano también de esta ciudad.
Sí, yo sé que los fines de semana usted acude a los actos,
acompaña. A todo lo que me pide.
Yo hablo de cuando estás sola en un pleno, por ejemplo.
Sí.
Es duro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ojo, porque, mire, además, si hablamos con José María Llanos, es que usted ha sonreído y todo. Es duro, es muy duro.
Es realmente duro, es duro porque estamos solos frente al pensamiento único. Es decir, nosotros estamos solos en las instituciones porque somos los que llevamos la contraria, porque hemos venido a cambiar las cosas. Da igual que sea la izquierda, los separatistas, los comunistas, da igual que sea el Partido Popular incluso, todos están en el mismo juego, haciendo una especie de trilerismo y pasándose las sillas unos a otros. Bueno, hoy gobiernas tú y mañana gobierno yo.
Es que me lo ha puesto, fíjese. Arcadi España, Vicente Soler, Carolina Pascual, Josefina Bueno, Arcadi España, Rebeca Torro, Vicente Marzá, Raquel Tamariz, bueno, Ana Barceló, la portavoz.
Sí, bueno, estos son todos del mismo lado, ¿no? Ahí no han metido todavía de momento a nadie el Partido Popular, pero bueno, lo cierto es que por lo que te decía, estamos solos frente a los que pretenden llevar a nuestra sociedad a un lugar que nadie la reconozca. Es decir, han provocado ya una destrucción social, económica, de nuestra sociedad, y ahora lo que hacen es, bueno, pues encajes de bolillos para poder llegar hasta el último segundo en el sillón de las instituciones. Es decir, ellos hablaban de dar un nuevo impulso. ¿Cómo se va a dar un nuevo impulso cuando estás cambiando de cartera a un conseller, cuando estás poniendo a una secretaria autonómica que estaba trabajando, sí, con el propio Vicent Marzá, la estás poniendo de consellera para que Vicent Marzá pueda, bueno, pues de alguna manera ir desplazando a la señora Oltra, que tanto les molesta en el tripartito, ¿no? Pero en todo caso,
¿Por qué molesta tanto Mónica Oltra en el tripartito?
Bueno, Mónica Oltra molesta porque se lo ha ganado a peso. Es decir, Mónica Oltra es una persona que ya está demostrado, no hay condena respecto de ella, y ni siquiera en el juicio sobre los demás cargos por debajo de su consellería, pero sí que hay indicios de delito respecto de el encubrimiento, respecto de la ocultación, respecto de un expediente paralelo que fue paralizado en el asunto del abuso a una menor por parte de quien era entonces su marido, ¿no? Por tanto, de alguna manera se la quieren quitar de delante, pero no saben cómo hacerlo para no provocar una crisis que ya todos conocemos que existe.
Aún no se tiene claro si aún están de alguna manera decidiendo estos jueces si finalmente será imputada.
No, yo no he dicho que esté imputada todavía, lo están decidiendo. De hecho, ella lo que ha pretendido ahora, nos hemos enterado, es personarse en la causa, ¿eh? Para tener, bueno, pues una relativa fuerza, ¿eh? Al ser parte en el procedimiento, antes de ser imputada, para poder, bueno, pues tener información, para poder preguntar, para poder actuar en su defensa, ¿no? Lo cual es completamente legítimo, pero desde luego nos parece que lo que tendría que hacer, aparte de los tribunales, que no es una cuestión en la que desde Vox entremos nunca, permitimos a los jueces hacer su labor con arreglo a la prueba, desde luego toda la situación que se ha provocado es más que suficiente para que la señora Oltra asumiera su responsabilidad ética y política y haber dejado ya las instituciones.
Alberto Asarta, Yolanda Díaz, está, bueno, dicen, o al menos así nos lo muestran, preparando un partido alternativo al que le llamará Sumar. No sé si ustedes allí lo oyen más de cerca todo esto.
Bueno, nosotros allí nos dedicamos a lo nuestro, como digo yo, y lo que sabemos son por las noticias que salen en prensa. Lo que sí que está claro, y eso se ve todos los días o casi todos los días en sus intervenciones también, en los consejos de ministros, que Yolanda Díaz se está desmarcando de Podemos. Al mismo tiempo acabamos de ver las encuestas del CIS también, y para que las encuestas del CIS le den a Podemos, que está en caída libre, al revés que nosotros, que estamos creciendo más de 2 puntos, y si lo dice el CIS, pues ya podemos creer que serán pues más de 6 o 7, 8 o 10 puntos, pues al mismo tiempo las encuestas están
diciendo...
¿Es la
única política que está aprobada, Yolanda Díaz?
Sí, eso dicen, pero eso lo dicen las encuestas, luego habrá que ver la realidad de las cosas, ¿no? Nosotros, como bien sabes, vamos creciendo continuamente, pasito a pasito, y lo que pretendemos es que pase pues como ha sucedido en Castilla y León, es decir, que seamos necesarios para gobernar, bien seamos el segundo partido, o bien seamos el tercer partido político, o bien seamos el primero, que también puede ser. Las elecciones andaluzas van a ser un poco ya el barómetro de lo que puede ser las elecciones nacionales. Nosotros hemos puesto sobre la mesa a una candidata muy potente, muy bien, hemos apostado fuerte y esperamos tener esos resultados que nos necesiten para gobernar.
Hoy
una vez más y ser más fuertes.
Hoy se sabrá si la Junta decide que puede seguir estando empadronada o no, donde Macarena Olona dice que está empadronada. Vaya, pero esto es lo último que hemos oído sobre eso.
¿Pero cómo no?
Dice que tiene que ser el sitio donde más tiempo pase.
¿Pero quién ha dicho eso?
Cuando alguien se presenta por un sitio tiene que estar empadronado, ¿sí? Y tiene que acreditar que pasa allí el mayor tiempo posible.
No. Yo, por ejemplo, que en mi carrera militar, cuando he llegado a una ciudad nueva o a un sitio nuevo para poder escolarizar a mis hijos, para poder tener las ventajas o hacerme con los servicios de esa ciudad, he llegado y nada más llegar me he empadronado. Automáticamente me han dado de baja en el otro sitio.
Sí, lo que pasa es que usted entonces no era político.
Pero aunque fuera político, yo me empadrono donde quiero en España, solo faltaba.
Tiene que llevar un tiempo determinado y es ahí donde está un poco la discusión.
De todas formas,
pero si es eso lo que...
Si eso es todo lo que tienen contra la candidatura de Macarena, bienvenido sea. O sea, cuando Macarena se presenta con un programa potente, con un equipo potente, con muchas posibilidades de gobernar en la Junta de Andalucía, pues si eso es todo lo que tienen contra la candidatura de Macarena, bienvenido sea.
Ustedes están todos bien empadronados, ¿no?
Sí, estamos perfectamente como lo está Macarena, porque ha cumplido estrictamente la ley. Estrictamente la ley. Ella tiene la residencia con el tiempo suficiente que se exige por la ley. Y luego será, mire, yo por ejemplo, no estoy todo el día en casa, ¿no? Y he tenido problemas porque me han dicho que, oiga, parece que usted no está empadronado ahí porque no gasta luz y agua durante el día. Claro, es que estoy todo el día fuera de casa, ¿no? Y Susana, le recuerdo también, perdóname, Alberto, le recuerdo un caso, que hay muchos además, de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno, que ella sí se empadronó fuera de tiempo y se le aceptó fuera de tiempo y en una masía cochambrosa que había, ¿no? Con la excusa esa. Evidentemente, desde Vox siempre se cumple la ley y así lo ha hecho Macarena.
Yo personalmente estoy más tiempo en Madrid, en el apartamento que tengo alquilado allí en Madrid, que aquí en Villarreal. Y estoy empadronado aquí.
Les tenemos ya que dejar que pasen los siguientes porque hay cola y, bueno, esto empiezan a mirarnos mal, ¿no? Muchas gracias por haber venido.
Sí, me gustaría terminar. Susana, yo particularmente te enviaré el corte de 2 minutos y medio de la intervención de Macarena Olona hablando contra en respuesta al ministro Bolaños, que ha sido el inquisidor en este aspecto del tema del empadronamiento.
Pues el lunes abordamos el tema.
Son 2 minutos y medio para guardar.
¿Vale? Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre,
a la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, les alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de les Alqueries.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tienda Orange Carrefour Villarreal celebra las fiestas de San Pascual. En Villarreal tenemos mucho que celebrar, por eso si contratas con nosotros un smartphone 5G en la tienda Orange Carrefour Villarreal, ganas un vale de 50 euros para gastar en nuestra tienda. Además, solo por venir a informarte te regalamos una bolsa de playa y si contratas, entras en el sorteo de una camiseta del Villarreal Club de Fútbol.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Parla de lo que és l'actualitat, en este cas actualitat també nacional, perquè no. Tenim a la diputada nacional per València, Maria Muñoz, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Està en nosaltres la síndica a les Corts per Ciutadans, Ruth Merino, bon dia.
Hola, què tal, buenos días, bon dia.
Però també tenim a Merche, que ella és síndic, que ella és diputada a les Corts, però clar, com és de Villarreal, com que necessitem també que estava així en nosaltres, no?
Clar que sí, bon dia.
Y bueno, tenemos al anfitrión Domingo Vicent. Hola, buen día.
Hola, buen día, Susana.
Actualidad. Es confirma que los cambios en el Consejo responen a raons partidistes y no a mejorar en absoluto la comunidad valenciana. Ruth.
Sí, bueno, esa es la impresión que nos da. Desde luego, a un año vista de las elecciones o menos, esos cambios tan continuistas que ha sido simplemente mover piezas del tablero y recolocar gente que ya estaba ocupando cargos en el Consejo. En otros sitios y ponerlos de consellers, a excepción, tengo que decirlo, del conseller de Sanidad Nuevo, que sí que es una persona independiente del mundo de la sanidad, es un médico independiente. A excepción de él, como digo, tiene toda la pinta de que son movimientos electoralistas, son movimientos pensando en las próximas elecciones y están muy lejos de ser pensados, como dice el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para dar un nuevo impulso, relanzar la Comunidad Valenciana, porque no veo yo esta gente que ya estaba en el gobierno que pueda aportar en unos meses para hacer todo lo que nos ha hecho en 7 años. Entonces, pues nos tememos que más bien están pensando ya en modo electoral y no en el bienestar real de los valencianos. Aún así, no vamos a juzgar antes de verlo y veremos en las próximas semanas cómo evolucionan o cuál es su planteamiento, ¿no?, para llevar a estar al mando de estas consellerías.
Criticaban mucho estas ausencias de Puig. Ayer le preguntamos y ellos, bueno, justifican que es verdad que hay un viaje a Portugal al que tiene que acudir Ximo Puig y que la de antes era, pues bueno, la inauguración de la
gigafactoría.
Es decir, ¿ustedes creen lo que ellos me contestaron?
Vamos a ver, en este periodo de sesiones que abarca desde finales de enero hasta junio o mediados de julio, tenemos unos cuantos plenos, pero es que esta es la tercera sesión de control que Ximo Puig no va a venir a esta fiscalización de la oposición, a este rendimiento de cuentas, que yo no quiero decir que no sean razones importantes, que yo entiendo que si vienen los mandatarios mundiales de Volkswagen, pues tendrás que atenderles, pero es que ya es una dinámica que es demasiado recurrente, ¿no? Ya no solamente me refiero al presidente de la Generalitat, sino también a muchísimos consellers que cada pleno, cada sesión de control a esos consellers para ver qué es lo que están haciendo, para responder a nuestras preguntas sobre su gestión en las consellerías, faltan muchos. Es que la semana que viene, el miércoles faltan 5 consellers y el jueves faltan 4 consellers, además del presidente. Y es muy a menudo cuando vamos a ver sus agendas y tampoco sabemos dónde están. Entonces, ¿ustedes? Yo creo que esta labor de fiscalización es muy importante porque al final nosotros somos representantes de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y para mí es una falta de respeto al final y una falta de responsabilidad por su parte el no estar ahí y que sea una prioridad para ellos y que su agenda se amolde a los plenos donde tienen que rendir cuentas y no al revés.
Ustedes piden un pleno extraordinario, ¿no?
Sí, claro. Nos gustaría que todo lo que se ha perdido, de todas esas preguntas que hemos hecho y que no han contestado y esas preguntas también al presidente, preguntas de interés general, que son las que hacemos, se recuperen en algún momento, porque claro, se van acumulando todo lo que nos ha hecho y tenemos para hacer 2 o 3 plenos completos ya otra vez.
Si hablamos a nivel nacional, ustedes también están muy, muy, muy entretenidos, ¿no?
Divertidísimos, la verdad.
Porque la verdad, se están viendo movimientos.
Bueno, a nivel nacional somos un grupo pequeño, de 9 diputados, pero valemos por diría que por 90, ¿no? Hacemos el mismo trabajo, incluso más, si nos comparamos con algún grupo parlamentario de los grandes, hacemos pues esa misma labor que pueden hacer los grupos grandes de fiscalización, de preguntas al gobierno, de iniciativas parlamentarias, ¿no? Y bueno, si tu pregunta iba con segundas, digamos, movimientos hay en el Congreso, aparte de la pelea, del ring, del show que vemos en las sesiones de control, bueno, pues estamos viendo movimientos o enfados, ¿no?, dentro del seno del propio, en el seno del propio gobierno, ¿no? La cuota de Podemos enfrentada a la cuota del Partido Socialista, pero dentro de la coalición, dentro de la cuota morada, también tenemos esas discrepancias, ¿no? Hemos visto cómo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pues acaba de registrar su plataforma, pero bueno, no me corresponde a mí hablar.
Es la más valorada, ha salido la más valorada de todos los ministros en este caso. Uh-huh. Ustedes, claro, yo mi pregunta es la que le hice ayer también a nivel provincial y a los distintos personas que tienen que decidir en la provincia por Ciudadanos. ¿Tiene Ciudadanos a nivel nacional ahora en este momento líneas rojas?
Líneas rojas a nivel nacional. No, nosotros somos un partido de centro, somos un partido liberal, que tenemos muy claro lo que defendemos, que es la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos. Y por supuesto, las líneas rojas son las que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, no consentir al separatismo, a los independentistas, y intentar que nuestra política deje fuera a los extremos, ¿no? Intentar atraer,
o sea, por ejemplo,
hacia el centro.
Pactarían con el Partido Socialista, pero no con Esquerra Republicana, ¿no?
No, de hecho, en las después de las elecciones de la repetición electoral de noviembre de 2019, fuimos los que propusimos la vía 221. No sé si los oyentes lo recordarán, si ustedes lo recordarán, en la vía 221 que Inés Arrimadas propuso tanto al PP de Pablo Casado como al PSOE de Sánchez para hacer un frente constitucionalista que estableciera un gobierno bueno, pues con sentido de Estado, ¿no? Y que en defensa de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia liberal, dejando fuera para que los partidos grandes no tuvieran que pactar a izquierda con Podemos y con todos los minoritarios habituales socios de investidura, y a la derecha evitar la entrada de Vox, ¿no? En el gobierno. O sea, ese frente constitucionalista es el que se propuso en enero de 2020. No tuvo ni PP ni PSOE lo aceptaron y bueno, pues hubo esa legislatura, ¿no?
Rápidamente, han presentado una PNL tanto a nivel nacional como a nivel autonómico para favorecer o impulsar el sector cerámico. Puntos rápidos de qué es lo que han pedido. ¿La han presentado ya? ¿Está registrada?
Sí, cuento yo la parte nacional y cuenta Ruth lo que se ha hecho en las Cortes. A nivel nacional lo que se ha pedido es se ha hecho una iniciativa para solicitar esas ayudas europeas que lleguen al sector cerámico, al sector azulejero y que también contribuya a regar de fondos todo lo que es la maquinaria de toda la empresa auxiliar alrededor del azulejo, ¿no? Fomentar la transición hacia el hidrógeno verde. Sabemos que las azulejeras son electrointensivas y además consumen mucho gas, y también medidas en cuanto al precio, tanto a nivel fiscal, ¿no? como a nivel del precio en sí de lo que es el gas. Eso a nivel nacional se le ha pedido al gobierno.
Nosotros tuvimos una reunión con la patronal, con Aster, además estuvo Domingo también con nosotros y mi compañero portavoz de industria hace un mes y medio aproximadamente, y a continuación con todas sus peticiones y las conclusiones que sacamos de esa reunión, bueno, vimos lo que es evidente, ¿no? Que así como el sector de la cerámica, la pandemia la ha sobrellevado bastante bien porque han seguido teniendo exportaciones y, bueno, no, quizá no ha golpeado tan duro como otros sectores como puede ser el turismo, realmente la crisis actual sí que le está afectando mucho más por el tema de las materias primas y de la energía, del gas en este caso. Entonces nos hemos centrado en eso, presentamos una iniciativa después de la reunión, todavía no, ahora en breve es la Comisión de Industria, la debatiríamos en cuanto podamos, con 8 puntos que fueron los que nos trasladaron. Algunos de ellos son también para instalar a nivel nacional, porque no todo es competencia autonómica, pero sí que es verdad que nosotros le pedimos al Consell siempre que escuche a la sociedad civil, que escuche a los sectores afectados, y que priorice en ese presupuesto que tenemos, que este año es de casi 29.000 millones, creo yo, en el 2022, que si tenemos unas circunstancias concretas, críticas, como las que afectan al sector cerámico, pues que se priorice ese presupuesto para, en esta coyuntura, ayudar al sector, ¿no? Porque es evidente que es un sector con mucha gran fortaleza, pero si esto se alarga, pues puede terminar siendo una situación pues muy, muy trágica para el sector. Por lo tanto,
bueno,
escucharles y transmitirlo.
Espero que lo acepten, que la apoyen.
Ojalá.
Y que salga adelante, porque para nosotros es un gran, bueno, yo creo que para España es un gran motor económico. Es muy importante la apertura de mercados, porque fíjense lo que ha pasado ahora, y de golpe es un mercado que queríamos, que lo teníamos ahí y nos hemos quedado
bloqueados. Sí.
Merche, no sé si quieres hablar tú de las fiestas de San Pascual. Porque yo te vi con tus niñas, te vi con tus niñas, que además las llevabas muy guapas, que ya han participado, ¿no?, en las fiestas.
Sí, sí, hay que ponerlas ya en fiesta desde el minuto uno. La verdad que tenía ganas de que mis hijas, que tienen 15 meses, pues pudieran disfrutar de sus primeras fiestas de San Pascual, ya que no pudieron disfrutar a lo máximo de la fiesta de septiembre por el temor, ¿no?, de la pandemia, pero la verdad que lo han disfrutado y siguen disfrutándolas, que mi padre las tiene por ahí dando vueltas y viendo cositas por Villarreal. Y la verdad que muy bien, muy contenta de que nos podamos encontrar, ¿no? De ver caras amigas que hace mucho tiempo que no nos veíamos por la situación que hemos sufrido durante estos años. Y la verdad que feliz de que se llevaran a cabo esta fiesta de San Pascual, y esperando ya también las fiestas de septiembre, que vayan también como han ido estas fiestas. Y la verdad que en la procesión me alegraba ver tanta gente en la calle. La verdad que hacía falta ver a la gente en la calle, y sobre todo también la gente en las terrazas, en los bares, en la hostelería. Es una satisfacción.
Los ciudadanos les decimos, hagan buena política, y haciendo buena política, nosotros de lo único que tenemos, los ciudadanos, de lo único que tenemos que preocuparnos es de trabajar, de vivir y de disfrutar. pero hagan buena política, por favor.
Esa es la política, ciudadanos. Procurar por el bienestar de todos los villarrealenses y de todos los valencianos.
Muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Muchas gracias
a vosotros. Hasta luego. Gracias. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres el Partit Popular. El Partit Popular de la Comunitat Valenciana, perquè tenim amb nosaltres el president del Partit Popular, Carlos Mazón. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué ganas teníamos de verlo por aquí.
Y yo de hallaros también, y en tan buena forma, por fin en San Pascual.
Porque Castellón es, la provincia de Castellón es pequeñita, pero somos muy productiva.
Oye, mira, ni es tan pequeñita. Y algo más que productiva. Yo estoy encantado de venir una vez más a la segunda ciudad más importante de Castellón, pero de la Comunidad Valenciana a la ciudad más importante de Europa. Y que quede claro esto, ¿no? Esto así como arranque para empezar.
Sí, esto es para que la entrevista sea favorable, ¿no?
Bueno, esto es después de haber estado sufriendo y disfrutando con el Bayern, y primero disfrutando y luego sufriendo con el Liverpool, ¿no? Pero bueno, oye, es que gracias a Villarreal se conoce la Comunidad Valenciana en toda Europa. Muchos que no sabían ni siquiera dónde podíamos desarrollar nuestra actividad, dónde estamos ubicados, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Por tanto, hay que tener ese orgullo tan extraordinario de estos años y de esta temporada tan fantástica. Así que no solamente es por quedar bien, sino porque es que lo estamos viviendo y lo hemos palpado. Y es para estar muy orgulloso de todo lo que está ocurriendo en Villarreal.
Marta Barrachina, presidenta del Partido Popular en la provincia de Castellón. Lo que dice el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ¿es así tal cual o lo dice aquí? Porque claro, igual lo dice en todos los sitios donde va, ¿no?
No. El presidente dice siempre lo que toca, y cuando te lo ha dicho es porque lo siente y porque lo piensa.
Yo le digo esto porque sé que usted siempre, aunque a veces le duele, tiene que decir la verdad y la dice. No. Sobre todo porque una, cuando es alcaldesa de un pueblo donde la paran en todas las esquinas, está obligada a decir la verdad.
Correcto. Estamos obligados, y además lo hago encantada. Porque en política siempre he dicho que pueden haber muchos cargos y todos muy bonitos, pero ninguno como el de ser alcalde de tu municipio.
Adrián Casabó, el anfitrión, él es el presidente del Partido Popular de la ciudad de Villarreal. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Estamos hablando en castellano en honor de Carlos Mazón?
No, ahora pasaré mal valenciano. Pueden hablar con Millor Buigues, en seca problema.
Renovación, Carlos.
A mí me puedes hablar en valenciano también, no hay ningún problema.
Carlos, he visto renovación en todo el Partido Popular, pero ojo, lo que ni había en el Partido Popular está?
Mira, las renovaciones cuando se abordan uno desde la ilusión, si es que quieres que salgan bien, y dos desde la adición, es decir, desde la suma. Esto no se trata de quitar a no sé quién de una silla para que entonces aparezca otro en otra silla. Eso pues es una costumbre que a lo mejor tienen otros. Pero a nosotros nos gusta sumar y renovar por adición. Por eso, más que la palabra renovación, lo que me gusta es la palabra ampliación. Y abrir los brazos, ¿no? Cuando uno dice que es un espacio y un proyecto de encuentro, más que un proyecto de centro. A veces la gente confunde ser del centro con estar en medio, ¿eh? Y normalmente la gente que está en medio molesta. Lo que hay que hacer es abrir los brazos para que todos quepamos, ¿no? Este es un proyecto muy ambicioso, por tanto es un proyecto para todos. Y lo que estamos haciendo es abrir esta nueva etapa de ilusión y practicar en el partido lo que queremos practicar en la comunidad valenciana, que se note, ¿no? Que si aquí caben todos, lo queremos hacer para todos, ¿no? No solamente vamos a gobernar si los ciudadanos nos dan nuestra confianza para los que piensan como nosotros, sino para los que nos puedan haber apoyado y a los que no, porque esto es un proyecto en serio. Que va de verdad.
En las últimas encuestas, con el cambio en la presidencia del Partido Popular, el Partido Popular, con apoyo de Vox, y no hay que olvidarlo, gobernaría.
Bueno, lo que está claro es que el Partido Popular sería el primer partido en la Comunidad Valenciana, el primer partido en España. Lo que está claro es que cada vez vamos a más, ¿no? Independientemente de lo que hagan los demás, nosotros aspiramos a poner en marcha nuestro proyecto político, que es un proyecto político para todos. Y lo que esperamos es que todos aquellos que quieran participar en cambio, en abrir una nueva etapa en Castellón, abrir una nueva etapa en Villarreal, en la provincia, en la comunidad valenciana.
No olvide, señor Mazón, que este fue la primera población que cambió de color de toda España. Aquí empezó el cambio de color. ¿Ustedes saben, en la ciudad en la que están en este momento, saben el poder que tiene esta ciudad?
Mire, no solo somos conscientes de ello, sino que además es una referencia para todos nosotros. Mira, antes me preguntaba si lo de la primera ciudad europea de la Comunidad Valenciana te lo decía más o menos por cortesía institucional. Pero mira, te lo dice una persona que es de Alicante ciudad y que cuando sale por ahí por Europa le toca decir que es esa ciudad que está al sur de Benidorm. Porque ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, cuando tenemos las referencias que tenemos, y afortunadamente tenemos vanguardia y afortunadamente tenemos esas puntas que nos pueden servir de banderín de enganche, pues Villarreal, gracias al fútbol, pero también gracias a su industria cerámica, gracias a su referencia empresarial, gracias a sus colectivos sociales.
Yo creo que más que
gracias es para nosotros una referencia, ¿no? Por tanto, tenemos que hacer una referencia real. En vez de dejar de invertir y no poner los centros de salud cuando habría que ponerlos y ya llevamos muchos años olvidados, en vez de dejar la sanidad como está, en vez de dejar casi insultos bochornosos como los que he visto esta mañana llegando, como es esa ronda sureste que de repente acaba en un descampado, ¿no? En fin, uno o se toma en serio Villarreal o no se lo toma.
Espero que si usted llega a la presidencia de la Generalitat Valenciana esté pendiente, recuerde lo que me acaba de decir, porque hemos tenido presidentes también del Partido Popular que no han mirado mucho hacia Castellón. Y, como os sigo diciendo, somos muy fieles, muy trabajadores, muy productivos, muy motor económico, muy reserva espiritual económica siempre, no lo olvide.
Pues yo espero que hayáis grabado todo esto. Porque, mira, yo no pertenezco a un partido que hace programas electorales o que hace compromisos pensando en que eso les pasa a algunos, ¿no? Que como nunca voy a gobernar, pues puedo prometer la luna, ¿no? No, somos un partido serio, tenemos serias opciones de gobernar, queremos convocar a todo el mundo a este cambio y a este pasar página, y por tanto pasado mañana nos van a decir, oiga, señor Mazón, el centro de salud que estuve prometido, ¿dónde está? Y yo, pues mire, estas son las medidas que he tomado para que vengan lo antes posible, ¿no? Entonces, desde esa seriedad, que es perfectamente compatible con la ilusión, es desde la que le hablo a toda la gente de Villarreal hoy.
Yo le digo esto porque resulta que luego al que se lo van a pedir no va a ser a usted. Se lo va a pedir a Adrià Casaba,
será todos.
A Marta Barrachina, y ellos, que normalmente suelen ser personas que intentan no crear mal ambiente, le van a defender si no lo hace.
Mire lo que le voy a decir, y le agradezco mucho la pregunta, porque esto va a quedar muy claro, por si acaso no alguien que no lo tiene. No va a haber nadie más duro, más reivindicativo y más exigente conmigo que las dos personas que tiene aquí sentadas delante suya en la mesa, doña Marta y don Adrián. Y le voy a decir una cosa, van a ser reivindicativos por lo que necesita Villarreal y lo que necesita Castellón, gobiernen o no, que yo creo que van a gobernar, por las sensaciones que tenemos, por la gente que cada vez nos empuja más. pero no va a haber nadie más reivindicativo. Por lo tanto, no van a defender a Carlos Mazón, van a defender Villarreal y la provincia de Castellón. Y si no fuera así, no serían dignos compañeros como los que tengo yo, como ellos y como muchos otros en el partido.
Marta, ¿usted cuando llama al señor Mazón por teléfono, le coge el teléfono?
Claro, siempre, siempre.
Adrián, ¿a tú te agarran el teléfono?
Igualmente, claro que sí. Siempre que hem necessitat que estiguen así, han estat, i la mostra és tant el dia d'avui com totes les vegades que Carlos Mazón i Marta Barrachín han estat en Villarreal.
Pero decir la verdad, esta vez no habéis sido vosotros los que habéis insistido, he sido yo el que quería venir a San Pascual.
Eso, eso también es cierto.
Vamos
también
a decir las cosas como son.
El que ha pedido venir a fiestas ha sido el presidente.
Carlos Mazón, encantada que haya venido.
Igualmente.
Tenemos más oportunidades de hablar. Marta Barrachina, muchas gracias por haber estat así. Adrián, gràcies per haver fet d'anfitrió. Saps que tenien ganes de tindre'ls així i poder-los entrevistar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, gràcies.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es. Imprenta Llorenç està de aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Villarreal.
Continuem en la bodegueta, 1:25, en rigorós directe. Se n'acaba d'anar el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i ara tenim una molt bona representació del Partit Socialista de la província de Castelló. Artemi Rayo, senador, molt bon dia.
Molt bon dia.
Germán Renau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Quines ganes tenia de tindre'l per ací.
Igualment.
El flamant president del Partit Popular de la ciutat de Castelló.
Bueno, si el vem saludarem. No, però com a secretari general del Partit Socialista estic encantat d'estar ací.
I clar, veureu, és que allò de que en el Partit Popular siguen presidents i en el Partit Socialista siguen secretaris generals...
Sí, sí.
Bueno, pues a mi me tenen un poc confundida, però vaja, li dono la meva enhorabona igual.
Moltes gràcies.
Secretari general del Partit Socialista de la ciutat de Castelló. I com no, el regidor de festes, Diego Vila, que també el tenim en nosaltres.
Molt bon dia.
Regidor, un bon anfitrió, no? Avui està ben rodejat perquè a més avui hem tingut moltíssima gent i moltíssims convidats, no?
Sí, avui ja ho heu anunciat, no? Vinc acompanyat de companys, però a la vegada amics, que venen avui a disfrutar de les festes de Villarreal, a disfrutar de les vostres bodeguetes i a atendre a totes les preguntes que vulgueu fer, no? Avui anem a fer també el dinar que fem sempre en la penya, que el fem amb periodistes, amb els companys del grup municipal, amb companys de tota la província.
Diego, m'acaba de mirar Maria perquè ella no sabia que estaven convidades i jo no li havia dit res. I clar, ella m'ha mirat a Gina dient, ei, a mi no m'has dit nada. Per allò de que com jo no puc anar, que egoista m'he tornat, eh?
Pues Maria està més que convidada perquè tindrem tres paellons d'arròs negre i de paella, o sigui que està més que convidada a vindre quan acabeu.
Germán, com has començat? Clar, ara que ve, no, Artemi, Germán, que ja no és per telèfon, aquell temps que no van passar tan mal, ara ja ens veiem les cares, no?
Pues sí, vam estar un temps que quan interveníem al vostre programa era sempre per telèfon, quan estàvem tancats per la pandèmia, perquè no podíem anar, i després perquè estem a Madrid tota la setmana i no podem estar amb vosaltres. Però mira, me vas convidar la setmana passada a estar així i jo te vaig dir que vindria i així estem. Elaborem les cares.
A més, vostè estava a Madrid, quan estava convidant-lo, estàvem parlant d'esta llei de les cremes que finalment s'ha pogut solventar, que
correcte,
ja poden cremar, n'hi ha 3 anys per a que puguen arreglar-lo i tal. Per tant, contents. No li haurà donat temps quasi a posar un poc en la línia que vostè vol posar a tots els afiliats de Castelló, o almenys aquesta recuperació d'afiliats que vostè volia posar en marxa, no?
Sí, ara estem en un període encara d'adaptació, lògicament. Acabem d'entrar a la nova executiva i esperem començar a treballar. Bueno, hem començat a treballar, evidentment, però la idea és anar pactant en els membres de l'executiva i anem parlant un poquet de tot el programa que volem dur a terme i començar a treballar abans d'aquest estiu per a tindre una activitat ja important al tornar de l'estiu.
Perquè ministre preguntava per als tres que el Partit Socialista sempre ha tingut molta militància jove, fins que arriba a governar, i per ells que està, bueno, evidentment hi ha gestió diària, això desgasta molt o ocupa molt de temps, i ara la sensació que n'hi ha és que la militància més jove optava per altres partits més alternatius, no sé com ho veuen, o quizà no havien explicat el programa.
La veritat és que pot semblar així algunes vegades, però no és la realitat històrica, no? El PSOE ha sigut sempre un partit amb un fort compromís intergeneracional, un partit on, independentment de l'edat, més majors, més adults, menys, jovens, tot el món ha tingut una participació intensa en l'acció política del PSOE, i això és un dels valors, creiem sincerament, més importants del PSOE, el representar fielment al conjunt de la ciutadania en totes les seues aspiracions. Des de luego també el de la gent jove. Crec que, a més, la gran quantitat de mesures que ha adoptat este govern, el govern de socialista, el govern de Pedro Sánchez, van dirigides precisament a satisfar necessitats i demandes de la gent jove, no? I crec de veres que se senten la gran majoria ben representats. Nosaltres portem també a nivell provincial des de fa molt de temps molt a gala el tindre una generació de referents polítics molt joves extraordinària. La majoria de les alcaldies que van guanyar a partir de l'any 15 van ser de gent extraordinàriament jove, és a dir, el nostre president provincial actual, alcalde de l'Alcora, Samo Falomir, i tants
altres. El que ocorre, si em permet, és que estos ja van de 30 per amunt. El Partit Socialista sempre era l'innovador, el que plegava i claro. Innovava. Hi ha que explicar, no jo només... li dic per els presidents, per els secretaris, perdó. Són els encarregats en il·lusionar, perquè no oblide que vostès trenquen i se seguida, després de la dictadura, i passen a aquestes llibertats, sí, que ara s'havien quedat un poc estancades, pot ser?
Les llibertats? Bueno, si un partit ha enarbolat la bandera de la llibertat, dels drets, de l'impuls de drets i llibertats, del republicanisme cívic, de totes aquestes característiques, d'aquestes condicions de vida, d'aquests valors, això és el Partit Socialista. I sempre conjugant, com deia, innovació, força, impuls i al mateix temps experiència. Nosaltres no creiem en aquests relleus cegos en el buit, no? Sinó que més bé al contrari.
I en les enquestes creuen?
A veure, les enquestes són indicadors raonables de com van les coses i no mos van malament, entonces, no, a més de creure, mos encanten, vull dir, perquè...
En l'última,
el Partit Socialista és el partit que té més expectativa de vots, el president Sánchez és un líder indiscutit en este país i fora d'este país, i està liderant un procés d'enormes dificultats, la societat li ho reconeixerà.
En la segona cosa sí que estic d'acord, és un polític que està molt ben valorat fora d'Espanya, val? Però realment avui, si arribaran els dos partits de dretes a posar-se d'acord, estarien governant avui, a dia d'avui.
Bueno, a dia d'avui sí que les eleccions i les guanyaren, això està per veure. Sí. Dir, això, no hi ha enquesta que confirme res de tot això.
Encara tenen que anar a dinar, no?
Sí, clar.
I dic jo, perquè ja les estic amargant-nos el morrar, però dic la veritat.
No, és el que està dient Artemi, ara mateix, que les enquestes, evidentment, són una foto d'un moment. però la foto veritable és quan arriba el moment de les eleccions, i jo crec que la progressió del Partit Socialista d'unes eleccions a les altres sempre és molt bona, i ara mateix continuem sent el partit en el que la gent més confia en tot el país, així a la Comunitat Valenciana, a la província de Castelló també. Jo crec que és important, evidentment sempre hi ha un moment en el que pues, tenim ara la renovació del Partit Popular, i evidentment això pues, pot tindre un efecte en les enquestes. Ja veurem quan arriben les eleccions, perquè al final el que se valora en les eleccions, el que la gent valora quan arriba el moment de votar, és la gestió que s'ha dut a terme. Jo crec que la gestió que ha portat el govern d'Espanya, el govern de Ximo Puig a la Comunitat Valenciana i la Diputació de Castelló i els ajuntaments, per exemple, a Vila-real amb Pepe Benlloc o a Castelló, és indiscutible i és una gestió que ha estat afavorint a la gent del carrer.
Vos, no... recordem que aquesta ciutat va ser la que va canviar el color a tota Espanya.
Germán, no? La millor enquesta és sobretot la gestió que s'està fent el dia a dia, el haver patit una pandèmia, el haver mirat lo primer de tot per les persones, que nosaltres sabem que en moments durs de governs anteriors lo primer era retallar, i sin embargo el nostre govern, allà on ha governat, lo primer que ha mirat ha sigut això, les persones, ha fet de l'esforç, ha rebut moltíssimes crítiques perquè ha fet mesures dures, però s'ha vist que han sigut bones, i jo crec que aquesta és la millor enquesta que podem tindre en l'actualitat, no? La gestió dia a dia, que és el que té que mirar la gent, valorar el que s'ha fet anteriorment i el que s'ha fet durant aquesta pandèmia sobretot, i el que es queda per fer.
Diego,
si me permets, sí. Diré que esta és una ciutat model. El govern de la ciutat és model en gestió i és model en il·lusió també, en favor de les polítiques de progrés que representa el Partit Socialista. Dins d'un rato tenim una convocatòria per a un dinar que és tradicional, sí. Ben volgut i per a tots nosaltres, i on hi haurà una demostració de més de 100 companys que compartirem un dinar i que on s'evidenciarà la molta il·lusió, força i ganes que té el Partit Socialista per seguir governant i seguir canviant les coses.
Bueno, cal dir que aquesta ciutat és una ciutat pionera quasi en tot, són treballadors i s'esforcen. Jo volia que Diego els diguera, jo no sé si vostès quan estan de festes i sent per la seva població, per la seva ciutat, cal dir que l'alcalde de Vila-real i el regidor de festes ixen en les penyes, ojo, en les edats gestes en què quan està de festes te poden dir el que els passa en aquest moment per el cap.
Sí, la veritat que jo com a regidor de festes visc el dia a dia, però l'he viscut anteriorment sent membre de penya oficial de la comissió, i ara com no com a regidor.
És que no és el mateix.
No és el mateix. Jo crec que la meva veu se nota de que ja portem uns dies de festa, però nosaltres demostrem això, no? Que estem sempre al carrer, no estem per postureo, diguem, estem perquè toca estar.
Que pot tenir un tràfic de 70 o 80 mil persones, ojo, l'alcalde pot entrar en una penya i un li pregunta cara a cara el per què li ha pujat de l'IBI, i l'alcalde s'apara, això ho hem vist, és a dir, jo sóc testic, per explicar-li per què. Això no sol passar habitualment. En Castelló, per exemple, passa, Germán?
Sí, bueno, també passa, però evidentment és una qüestió, és una situació diferent, però jo crec que el que esteu dient així és molt important, que no només la gent li pregunta, sinó que a més ell pot contestar,
claro.
I pot contestar amb total naturalitat perquè la gestió està avalada completament, no? I jo crec que és molt fàcil defensar una gestió com la de l'Ajuntament de Vila-real. Jo crec que el fet de que estiguen els regidors, l'alcalde al carrer, en les festes, parlant amb la gent, i que la gent pugui preguntar i que puguin contestar tranquil·lament perquè estan molt orgullosos de la gestió que estan portant, jo crec que és molt important i que és una mostra de lo que està dient Artemi, que és un model de gestió que volem exportar a tota la resta dels ajuntaments de la província de Castelló.
Jo crec que el model de proximitat és el model que abandera des del primer moment el Partit Socialista, no? Que és això, donar la cara, ens agrade o no, sempre tenim que acceptar les crítiques i donar la cara per això, per a intentar resoldre tots els problemes dels nostres veïns i veïnes.
Com per exemple que ahir el Bou arranca una tuberia de gas.
Sí,
i al carrer Sant Antoni.
I ahir en aquest primer instant vaig tindre que acudir jo per això, no? Perquè inclús veïns tenen el nostre telèfon, ens criden, ens diuen, escolteu, ha passat això, vam aplegar abans que la policia, vam aplegar l'alcalde i jo. però espera i soña però, que estan molt atent.
Els comentaris eren boníssims perquè deia que el pitjor que havia passat és que la senyora s'havia quedat sense fer el sopar.
Sí, això va ser...
Això va ser molt bo ahir, quan ho diuen.
Ahir el comentari era entre el sopar i que estava al costat de la Casa del Rosari.
Això també, doncs que, clar, si saben que tenim la Puríssima i el Rosari, no? Que quan ve a jugar a l'Espanyol se confundís i pensa que és que són tots de l'Espanyol per la bandera blaveta. Que posa tota la gent i arriba l'Espanyol i diu oh, que bé, anem a una ciutat on hi ha tants seguidors de l'Espanyol. Totes puríssimeres. Per cert, tu eres puríssimero o rosariero, Diego?
Jo he de dir que no soc ni puríssimera ni rosariero.
Jo, es queda ben tot el món. Bueno, jo soc puríssimera.
Jo, per la meva cofradia, soc nazareno. Clar. No soc ni puríssimero ni rosariero.
Val, val, val. Pues per ahí s'escapa, no? Clar, Germán riu perquè diu això. Jo...
Jo no sóc cap d'aquestes coses, jo sóc de Castelló, què anem a fer? No, mire, ningú és perfecte, com diuen. No?
Claro, ningú és perfecte. Mire, m'han dit que Yolanda Díaz i Íñigo Errejón van ballar un xotis, agarraig, sumant.
Pues, no sé. Pues a veure si sumen, vull dir, pues que això, adelante. Vull dir, tot el que puguen sumar vindrà bé per a que es pentejant a les forces d'esquerra que tenen que seguir governant aquest país per a lograr un govern de canvi i de transformació. Benvingut.
El president del govern té eixa mala pata de que li tallen sempre en el moment en el que diu allò més desafortunat, com per exemple lo de Piolín.
Home, de desafortunat no tenia res. Lo que va fer el president del govern és, de forma molt directa, és denunciar com el govern del Partit Popular va tractar, per no dir maltractar, els policies nacionals que estaven destinats en aquell moment de la convocatòria del referèndum en Barcelona, allotjats en un transatlàntic o en un barco de... allí en el port.
Sí, però el que va entendre el oient...
No, el que se va mal entendre.
Claro, lo que va intentar vendre el Partit Popular estan allí és que va cridar Piolins a la Policia Nacional. No? Piolín era el vaixell, el barco, en el que anaven les policies, que això és una qüestió de que la policia que tenia que anar o no anar, però en condicions, va anar en unes condicions lamentables en un barco
però, ojo,
pintat de Piolín.
Ojo, el màrqueting a una riba, eh?
No, i el més important és que estem parlant d'un fet històric, que és la convocatòria d'aquell referèndum, de la presència de forces de seguretat d'altres llocs del país, en Catalunya, en Barcelona, i posant de relleu que en aquest país han hagut, en governs del Partit Popular, dos referèndums il·legals en Catalunya, mentre que està el Partit Socialista con o sin Piolín o vulguem agafar el rábano por las hojas, aquí no hi ha hagut cap referèndum perquè nosaltres entenem la política com diàleg i acords i en eixa línia, eixos riscs per al país no s'arriben a culminar i a...
I jo crec que abans parleu de enquestes i jo crec que és important notar també que des de que està governant el Partit Socialista el sentiment independentista de Catalunya està en el moment més baix dels últims anys i que va arribar al seu punt culminant en un govern del Partit Popular quan van organitzar un referèndum il·legal per tal de buscar una independència en Catalunya. Jo crec que és important que dir que el talent del govern actual de Pedro Sánchez, la seva voluntat de diàleg, el que ha fet és baixar i se suflé de l'independentisme i fer que ara se pugui dialogar i que se pugui parlar de tot. Hi ha gent que vol la independència de Catalunya? Me pareix completament correcte. La qüestió és que per arribar a això falta un marc adequat. No es dona la situació, però se pot parlar de tot. I lo important és que la política és parlar. És parlar. I en el govern del Partit Popular no se podia parlar.
Per a que vegin un poc el que jo sé, perquè sí que sé a nivell personal cada un que pensa, monarquia sí, monarquia no, què li pareix que el rei emèrit hagi vingut?
Pues mira, jo crec que té que donar explicacions, perquè hi ha molts dubtes alrededor de les seues actuacions, i jo crec que el primer que té que fer és mostrar respecte per la ciutadania d'aquest país i donar explicacions d'absolutament tot.
Totalment d'acord amb Germán. És a dir, com ha vingut, ho ha fet mal. És a dir, tu no pots agafar un avió privat, plantar-te a unes regates i passar un rato per Madrid i tornar-te a ese retiro en el que està, sense mirar a la cara als espanyols després d'haver sigut rei d'aquest país, encara ser rei emèrit, haver sigut cap d'estat durant 40 anys, representar el que ha representat institucionalment i políticament, i no tindre bueno, pues lo que hi ha que tindre per a mirar els ulls als espanyols i donar-li respostes a preguntes que tots estan fent, no? I això és, bueno, és desafortunat i és trist, en tot cas, comprovar que esta siga la situació actual del rei emèrit i, en conseqüència, també els efectes negatius que aporta
a la monarquia,
al seu fill, al cap d'estat.
No? El Partit Popular està, d'ell mateixa, anomenant-se com el defensor de la monarquia, però els que tenen memòria, li dic jo a vostè, perquè ens agradaria un poc, si vostè pot fer història de la relació que tenia José María Aznar i...
Bé, jo crec que és públic i notori, és a dir,
Joan Carles I.
La monarquia espanyola, hi ha que dir que els seus principals enemics són aquells que a vegades se declaren extremadament amics, no? Hi ha defensors dels que hi ha que cuidar-se, i estos exercicis d'exaltació monàrquica que ara utilitza el PP o Vox,
el PP,
en el seu cas, bueno, no se corresponen, no se connecten en una realitat històrica, com tu apuntaves, és públic i notori que els governs d'Aznar tenien unes relacions lamentables i li feien un marcatge a la monarquia, al cap d'estat, en aquell moment, extraordinari. Un recel que, dit en altres paraules, la monarquia espanyola ha complit la seva funció constitucional en termes impecables i escrupulosos quan ha governat en aquest país el Partit Socialista.
És un bon silenci el que han fet. Bueno, caldria parlar de persones que van ser unes bones constructores de ponts.
Sí, evidentment.
Perquè la monarquia poguera estar bé governant el Partit Socialista, si parlem de persones desaparegudes dins del Partit Socialista, de gent que va governar molt bons, o sigui, va fer molts bons ponts, perquè n'hi haguera una bona convivència entre la monarquia i el Parlament.
Mira, el Partit Socialista, i ho saben tots els ciutadans, té una tradició republicana inequívoca, indudable. És a dir, venim d'on venim, tenim la nostra història. Molts dels nostres militants, votants, simpatitzants van perdre vida i llibertat i recursos precisament en un període històric que nosaltres volem recuperar. Tenim una tradició i tenim uns valors i una ideologia que segueix sent segurament de forma generalitzada republicana. Ara bé, això no significa que nosaltres no tinguem més que clar que defendre l'ordre constitucional vigent és defendre avui els ciutadans, és defendre els seus valors, és defendre els principis que han fet... Clar, és defendre els principis que han fet que durant aquests últims 40 anys Espanya hagi viscut el període de més seguretat, de més pau, de més justícia i de més benestar i progrés
en plena
transició, tota la història. I en la transició, començant per la transició, on van haver unes actituds de diàleg...
Veig que se'ns oblida això, eh?
Evident. La memòria democràtica és algo que tenim que recuperar, perquè pareix que no, però passen els anys, passen les dècades, passen les generacions, però tindre present la història recent del nostre país...
De perquè estem a Xina.
És clau.
Sí, bueno, jo normalment sóc més políticament incorrecte i ho seré ara també. Jo sóc obertament republicà i jo crec que és una qüestió que tindríem que eventualment obrir a l'opinió de la ciutadania, eventualment. També és veritat que sóc molt respectuós amb les nostres institucions i una de les institucions de l'Estat és la monarquia. Però pensa que també la primera institució que deuria respectar a la monarquia és la monarquia.
La pròpia monarquia.
I jo crec que Juan Carlos I, el rei emèrit, no ha mostrat massa respecte per la institució. Perquè, evidentment, no té una causa oberta perquè no han arribat
perquè
a temps.
Bàsicament.
Perquè no han arribat a temps en el jutge.
Clar.
Val? Perquè és una qüestió que està ja fora de plaç, per dir-ho d'alguna manera. Però la realitat és que no està clar res del que té que veure les seves actuacions. Diuen que privades, jo lamento discrepar, jo crec que el rei d'Espanya actual, el rey emérit, quan eres rei, no té vida privada. És una institució en si mateixa.
Sí, tindrien la possibilitat de tindre-la si abdicaren.
Correcte.
Sangem el tema. Diego, coses que en queden per viure d'ací al diumenge. Coses importants, de festes...
Bueno, avui jo crec que un dels punts forts serà aquest sopar de veïns, on tindrem a 2.500 veïns de totes les associacions que soparan en la plaça del Llaurador, davant de l'estadi. Possiblement siga l'últim acte que se pugui celebrar en aquesta plaça durant molt de temps.
Vaja.
Tenim que agrair a les 13 associacions de veïns que han plenat totes les places per a aquest sopar. Demà ens queda el plat fort del concert de OBK, Amistades Peligroses i Vicky Larraz, les jornades taurines. I el diumenge jo crec que també hi ha homenatge a totes les persones que han ajudat durant la pandèmia i els premis extraordinaris per el Covid, que jo crec que és un homenatge merescut i que molts, inclús vosaltres com a Ràdio Vila-real, aneu a rebre.
Bueno, vostès han sigut testics de que hem estat tota la pandèmia ahir al peu del canó,
Sí, han sigut temps difícils, però des de luego, jo crec que la primera vegada que vaig acudir i em vau cridar, vaig fer una declaració també pública de reconeixement a l'esforç que han fet els mitjans de comunicació en este país en eixe moment històric tan dramàtic, especialment en les hores més dures, més difícils, des del confinament, per a mantindre el pols a la ciutadania, per a mantindre-li el pols de vida, no? I això se feia a través de la paraula, a través de les ones.
I fiques que estava tot el món tancat i nosaltres cridàvem què passava a Madrid, què passava ací, què passava a la Comunitat Valenciana, és dir, i manteníem comunicar, socialitzàvem amb la gent perquè no se sentiren soles dins de casa. Per tant, veu com en la ciutat de Vila-real són punters, és que pensen en tots.
Sí, jo crec que aprofitar també l'últim diumenge de festes per a fer aquest homenatge a totes les persones, jo crec que és merescut. S'havia retrasat per motius de pandèmia i crec que és el colofó final a les festes a aquest homenatge.
Paraules del regidor per als oients, perquè vinguin a disfrutar aquestes festes i que disfruten, com sempre diem així, en esta terreta, en coneixement, no?
Sí, que vinguin a disfrutar de les festes, que vinguin a conèixer-les si no han tingut l'oportunitat, amb la prudència i responsabilitat que tenim que tindre i amb coneixement que sense aquesta campanya que fan
però
des dels serveis socials.
Disfrutant, regidor, hem de disfrutar.
Sí, n'hi ha que disfrutar, n'hi ha que recuperar aquesta alegria i aquest ambient mediterrani que tant es caracteritza als nostres pobles, no?, de la província de Castelló. I jo crec que ara anem a començar, avui comencen també les festes d'Almassora i anem a enganxar que tot això també és un motor econòmic molt potent en la nostra província.
Pues moltes gràcies, Artemi, moltes gràcies, Germán, i també Diego, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres.
Tornem a viure les festes de Sant Pasqual a Vila-real. Fins al diumenge 22 de maig, gaudeix dels més de 200 actes organitzats per la Junta de Festes i l'Ajuntament, amb col·laboració de la Comissió de Penyes. És l'hora de recuperar les nostres festes i de retrobar-nos per Sant Pasqual. Vila-real avança.
La tradició nos define com a pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles.